Nicolau de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit. Per segona vegada estem amb vosaltres per observar, analitzar, compartir la vida en clau de fraternitat.
Avui, com cada dimecres, a les 11 del vespre, durant gairebé mitja hora.
Això és possible gràcies a tot un equip de persones, que és molt més ampli de les veus que sentireu avui.
Als micròfons estem l'Antoni Pedregosa, l'Amparo Gómez i jo mateix, Lluís Antoñana.
El nostre tècnic de so és Jordi Carretero. A la gestió del nostre Twitter, @claufraternitat, i del nostre correu electrònic es troba Maria Jesús Dorca.
I avui tenim de convidats el Lucas Cerviño i la Dolors Dinarés. Us els anirem presentant.
I sense més, entrem en matèria d'aquest segon programa de En clau de fraternitat.
La clau del dia.
Aquesta nit amb nosaltres tenim el Lucas Cerviño. Bona nit, Lucas.
Bona nit.
Bona nit.
Lucas és nascut a Tucumán, Argentina. Ha viscut quants anys a Bolívia?
Vivido 11 años y medio.
I des del 2013, si no m'equivoco, vius a Barcelona. Lucas és teòleg i actualment està cursant els estudis de doctorat a la Facultat de Teologia de Catalunya. Correcte?
Correcte, muy bien.
Molt bé.
Amb el nostre convidat volem avui acostar-nos a un tema recurrent, en boca de tothom, el diàleg, a través d'una persona, Jesús, Jesús de Natzaret. La seva vida el coneixem, sobretot, a través dels evangelis. Però una cosa ben curiosa és que en tots els evangelis no apareix cap vegada la paraula diàleg. És així, oi, Lucas?
Sí, és així, és cert, però ha sido interesante. Hace algunos años aquí, cuando estuvo el cardenal Rabassi, del Pontificio Consejo de la Cultura, en la Sagrada Familia, dijo que es sugestivo que el retrato que Jesús nos ofrece de los evangelios es justamente la de un hombre de diálogos, aunque no aparece la palabra diálogos. Dicho por un cardenal como Rabassi, experto en Biblia, bueno, le da un peso también a la posibilidad de poder hablar de Jesús como un hombre de diálogo, ¿no?
Efectivament. Però així dos, jo diria, com podem parlar de Jesús? Sí, com a home de diàleg. Jesús dialoga, no? S'estàs dient. Però amb qui parla?
Bueno, puede ser bien interesante recorrer velozmente para ver el tipo de diálogo que desarrolla Jesús y por qué podemos decir que es podemos retomar esta figura de Jesús como hombre de diálogo que nos puede ayudar también para nuestro seguimiento en la vida cotidiana, en contextos de pluralismo y demás. ¿Con quiénes dialoga Jesús, no? Si es solo con algunos grupos o con quiénes. Y en ese sentido es bien interesante que Jesús dialoga para empezar con sus discípulos y sus seguidores. En el fondo, en la transfiguración o en la multiplicación de los panes, si recordamos esos episodios, o cuando habla del seguimiento y de la riqueza, o cuando discuten los discípulos quién va a ser más importante o quién se sentará a su lado, son todos diálogos que establece Jesús con sus discípulos. Y de ahí podríamos intuir un poco que incluso la pedagogía de Jesús para formar a sus discípulos es a través del diálogo. No es una formación unidireccional, no es simplemente él que predica y dice cómo tienen que ser las cosas, sino constantemente dialogando.
Y concretamente, ¿quiénes características identifiques tú en el estilo de dialogar de Jesús?
En el estilo de dialogar de Jesús, justamente una de las características es que es un diálogo exigente, no superficial, diríamos, ¿no? Con sus seguidores y demás, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el episodio del joven rico. Cuando dialoga con el joven rico, no tiene miedo de decirle que tiene que vender las riquezas y ser pobre, y etcétera, ¿no? No es un diálogo que se queda simplemente en el protocolo o demás, sino que ama a la persona, un diálogo que ama al que tiene al frente, pero que también le exige, bueno, todo, ¿no? Otra característica es un diálogo que promueve horizontalidad y fraternidad, ¿no? Jesús no le gusta que lo llamen bueno o maestro, o cuando la adúltera se queda dialogando con él, le dice: yo tampoco te condeno, vete, en el sentido, se pone a su mismo nivel, ¿sí? Y es un diálogo que, otra característica, que no le importa el qué dirán. El episodio del diálogo con la samaritana en el Evangelio según San Juan es muy claro, ¿no? Dialogar en la plaza, al abierto, etcétera. En esa época ya era escandaloso con una mujer, era ya signo de pecado o estar en, ¿no? Y Jesús no le importa el qué dirán y se pone a acoger a esa persona. Y por último, otra característica podría ser la de que denuncia los sistemas cerrados o la hipocresía, los legalismos, ¿no? Ahí están todos los diálogos donde Jesús siempre sale muy victorioso y con una gran capacidad de retórica frente a los fariseos, ¿no? Podríamos recorrer bastantes de esos episodios.
Molt bé. Ara bé, Lucas, si prenem Jesús com a model de vida, també com a model d'home dialogant, tenien amb tot això algunes llums que ens has donat, però podries donar-nos alguna pista més, alguna clau per saber dialogar en la nostra vida quotidiana?
Sí, creo que, bueno, una de las... Bueno, retomando lo de Jesús, creo que una clave es la capacidad de escucha profunda, ¿no?, frente al que tenemos al frente, de vacío, diríamos, ¿no?, en los términos también que utiliza Kiara Lubick del movimiento de los focolares, de hacernos unos, de vaciarnos y entrar en lo que el otro está pensando, en lo que el otro quiere decirnos, ¿no?
Lucas, tu creus que els cristians haurien de ser promotors del diàleg, no? Penso que si tenim a Jesús com a model, doncs és una deducció bastant lògica, no? I això no seria una manera de dur a la pràctica aquest missatge de sortir en fora que el papa francès que ens insisteix tant?
Sin duda. Bueno, creo que muchas veces hablamos de anuncio incluso, y ¿no? De anuncio, y hemos, cuando hablamos de misión, cuando hablamos de evangelización, hablamos de anunciar, ¿no? Como si fuera simplemente proclamar el querigma o proclamar que Jesús nos ha salvado o proclamar una doctrina, ¿no? Y yo creo que en la sociedad de hoy, donde hay una gran diversidad cultural, religiosa, espiritual, la capacidad de dialogar ya es un anuncio y un modo de decir, hay una manera distinta de vivir, como lo hizo Jesús, que fue capaz de dialogar con cualquiera de su época, pecadores, no pecadores, discípulos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se vuelve una manera de seguir a Jesús y de anunciar la buena noticia del Evangelio.
Molt bé, molt interessant. Però també penso en nosaltres mateixos. També hi ha un diàleg, no?, amb nosaltres mateixos, el tenim. Però de vegades resulta difícil, sobretot, dialogar amb aquell costat fosc que tenim, no?, i que moltes vegades procurem amagar, negar, dissimular. Com ho veus, això? Com es podria dialogar amb nosaltres mateixos adequadament?
Creo que ese es un ejercicio muy interesante, ¿no? También, por ejemplo, en los evangelios vemos que Jesús dialoga con los endemoniados, con el maligno. Cuando va incluso en las tentaciones, él establece un diálogo con el diablo, con el maligno, si queremos decirlo, que puede simbolizar justamente eso, las zonas oscuras. Es en esta experiencia del desierto donde Jesús entiende su misión y entiende cuáles pueden ser las tentaciones para llevar a cabo el reinado de Dios. Y por lo tanto, dialoga con su zona, podríamos decir, oscura o que no queremos ver de nosotros mismos. Y él responde con las palabras de Dios, con el Antiguo Testamento, etc. Bueno, esa puede ser una clave también para saber dialogar con esas partes que no queremos reconocer de nosotros mismos, ¿no? Sí.
Lucas, i una persona amb la qual també dialoga Jesús i que no hem anomenat és...
Sí, el padre.
El seu pare,
en sentido,
dic jo, no?
És la fuente, sí, no salió. Però, sin duda, en ese diálogo también con uno mismo, para Jesús es fundamental su relación con Dios, que lo llega a nombrar como padre, como Abba, ¿no? En el sentido para... Y que es, bueno, el gran... quiebre, podríamos decir, con la tradición judía, ¿no? Por parte de Jesús, esta capacidad de confianza, de cercanía, de intimidad que establece con Dios. Y sin duda, la capacidad de diálogo de Jesús con todo lo que decíamos antes viene de esta, de este diálogo íntimo y profundo que se puede recorrer en toda su vida con Abba Padre.
Sí, Abba Para, acabas de dir, però també quan parla amb ell, quan està a la creu, i ni li diu pare, ni li diu coses maques, no? Perquè li diu perquè m'has abandonat, no? Sí. Això com ho podríem entendre?
Jo lo interpreto com que el diálogo a veces también está hecho de silencio, ¿no? Jesús grita el abandono en la cruz, no tiene una respuesta, pero sigue viviendo y confiado en esa relación con el Padre, ¿no? Sigue, mantiene ese diálogo, aunque no haya una respuesta, y por eso vendrá, bueno, sucederá la resurrección después y demás, ¿no? Por lo tanto, creo que justamente ahí está la raíz de todo auténtico diálogo, la capacidad de seguir apostando por el diálogo, de seguir apostando aunque el otro no me responda, aunque el otro me dé la espalda, aunque el otro sea mi enemigo, etcétera, seguir apostando, porque llegará un momento donde se puede establecer este vínculo y este diálogo.
I dialogar amb traïdors, com va fer Jesús, i pecadors, però com es pot fer això? Nosaltres, com ho podem fer?
Bueno, es un poco lo que decía antes. Yo creo que solo se puede hacer en la medida que hay una vida espiritual y una, ¿no? Y una interioridad y una trascendencia en nuestra capacidad para seguir apostando por ese diálogo, ¿no? Como Jesús nos dijo, cualquiera ama a su amigo, pero un cristiano tendría que amar al enemigo, ¿no? Dialogar con el traidor, dialogar con quien nos ha hecho mal o apostar por ese diálogo, aunque el otro no responda, para mí puede ser una traducción de amar al enemigo, ¿no?
O sigui, que no hem de posar mai creu i ratlla, diguem-ne, no? No vull parlar més, això no.
No. Creo que si queremos seguir a Jesús
si
y queremos
cristians,
seguir a Jesús y queremos ser cristianos, tendremos que estar abiertos. Después estará en la capacidad del otro de responder o no a esa apertura y a ese diálogo.
Sí, estic escoltant, estic participant d'aquest diàleg precisament que estem mantenint aquí ara i sí, penso que realment és important, no? O sigui, és una clau per arribar a la fraternitat o per fer-la palesa, o sigui, perquè hi creiem, no?, que en el fons formem una gran família humana totes les persones, no?, però potser no ho posem prou en evidència, no? No queda molt clar veient o escoltant el telenotícies cada dia, no? Per tant, que el diàleg és una clau, no?, per arribar a visibilitzar potser aquesta fraternitat, tot i que sigui difícil o que ens trobem en... Vaja, en les situacions que manca diàleg, no? Que ens queixem, no?
Sí, sí.
Ens fem tots, o sigui, per això dic que se'ns omple la boca de diàleg, però després costa, no? És un repte aconseguir això.
Yo creo que es un ejercicio bastante difícil y no simple, ¿no? Pero por eso me gusta a mí subrayar a Jesús como hombre del diálogo, porque nos desafía a nosotros cristianos. A veces hemos tenido una imagen de Jesús demasiado trascendente o alguien demasiado perfecto, etcétera. Se nos acerca la figura de Jesús y nos dice, si tú quieres ser cristiano, bueno, tienes que también desarrollar esta capacidad de diálogo. No basta centrarse solo en el Jesús pobre o en el Jesús obediente o en el Jesús... Cada época del cristianismo ha subrayado aspectos del Jesús. A lo mejor en esta época de pluralismo, de gran diversidad, de tensiones culturales, religiosas o políticas, incluso con posicionamientos muy antagónicos, a nosotros cristianos nos viene en evidencia esta figura de un Jesús que es capaz de dialogar en su época con el entorno y diríamos en una expresión también muy cercana a nosotros este diálogo a 360 grados, este diálogo que no excluye a ninguno y es capaz de dialogar con todos.
Realment interessant, Lucas. Moltíssimes gràcies. Ha estat molt enriquidor. Certament el diàleg és clau per arribar a manifestar la fraternitat universal que ens agermana. N'hem après. I mirarem de posar-ho en pràctica.
Gràcies,
Muy
Lucas.
Bien, gràcies a ustedes.
Paraula de vida.
La paraula de vida és un comentari a una frase de l'Escriptura que ens pot ajudar a encarnar-la a la nostra vida. Aquesta pràctica és habitual des dels inicis del moviment dels Focolars, quan l'espurna de l'Evangeli posat en pràctica va revolucionar la vida de Chiara Lubich i les seves companyes. Actualment es tradueix en desenes de llengües i es difon impresa per ràdio, televisió i internet. Aquesta nit us proposem un fragment d'un diàleg de Jesús amb el Pare, que Chiara Lubich va comentar l'agost de 1978.
Que no és fàcil la meva voluntat, sinó la teva. Ho recordes? Aquesta és la paraula que Jesús dirigeix al Pare en l'hort de les Oliveres i que dona sentit a la seva passió, seguida de la resurrecció. Expressa en tota la seva intensitat el drama que es desenvolupa en la intimitat de Jesús. Però ell no va esperar aquell dia per adequar la seva voluntat a la de Déu. Ho va fer durant tota la vida. Si aquesta va ser la conducta de Crist, aquesta ha de ser l'actitud de tot cristià. També tu has de repetir en la teva vida que no és fàcil la meva voluntat, sinó la teva. Potser ha reduït aquesta frase a una expressió de resignació que es pronuncia quan ja no hi ha un altre remei. Però no, no és aquesta la seva veritable interpretació. Mira, Déu és com un sol. Del sol parteixen molts raigs que arriben a cada home. Són la voluntat de Déu sobre ells. En la vida, el cristià, i també l'home de bona voluntat, està cridat a caminar vers el sol, en la llum del seu propi raig, únic i diferent de tots els altres, i realitzarà el meravellós i particular designi que Déu té sobre ell. Si també tu ho fas així, et sentiràs arrossegat en una divina aventura mai somiada. Seràs actor i alhora espectador de quelcom gran que Déu realitza en tu i a través de tu en la humanitat. Que no és fàcil la meva voluntat, sinó la teva. Potser t'atrau aquesta perspectiva? Aleshores, escolta. En primer lloc et diré quan has de fer la voluntat de Déu. Pensa una mica. El passat ja se n'ha anat i no pots recuperar-lo. No et queda res més que posar-ho en la misericòrdia de Déu. El futur encara no existeix. El viuràs quan sigui real. A la mà tens només el moment present. És en aquest moment quan has de mirar de realitzar la paraula que no és fàcil la meva voluntat, sinó la teva. I com? Com distingir la voluntat de Déu de la meva? T'indico un camí. Escolta dins teu. Hi ha una veu subtil, potser sufocada massa vegades. Escolta-la bé. És veu de Déu. Et diu que aquell és el moment d'estudiar o d'estimar qui ho necessita, o de treballar, o de vèncer la temptació, o d'efectuar un deure teu de cristià o de ciutadà. Escolta, escolta, no callis aquesta veu. És el tresor més preciós que posseixes. Segueix-la. Aleshores, moment rere moment, construiràs la teva història, que és, al mateix temps, història humana i divina, perquè feta per tu en col·laboració amb Déu.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Fer la voluntat de Déu, escoltar la seva veu en el present i posar-la en pràctica. Déu-n'hi-do. Bona nit, Dolors.
Bona nit.
Bona nit, Dolors.
Dolors, tu ets de Barcelona i no fa massa que et va passar que, seguint aquella veu subtil de Déu, vas arribar a viure una experiència de diàleg molt sincera i, a més, intercultural. I tot això ballant sardanes, oi? Ens ho expliques com va anar tot això.
Doncs sí, eren les festes de la Mercè i a la plaça hi havia sardanes. M'hi vaig adreçar. A mi m'agrada molt ballar sardanes i també per posar a prova la meva cama, que estava patint una ciàtica. Em portava un parell de ballades, sense forçar massa. Estàvem ballant l'última abans del descans, quan s'afegeix al meu costat una senyora. Li somric i veig que no és d'aquí. Però el que em sorprèn més és que porta unes sabates amb una plataforma considerable.
Ui, això és per trencar-se el crisma, no?
Això vaig pensar jo. I veig que també està comptant els punts, fet insòlit. Quan s'acaba la sardana, em diu, tinc les espardenyes allà, que estan els meus fills, però com he vist que era l'última, per això m'he posat. I és que m'agrada tant ballar sardanes. Té moltes coses en comú amb danses del meu país. Es presenta, soc marroquina, musulmana, vinc d'un poble a prop d'Algèria, estic divorciada, tinc 3 fills i fa 12 anys que estic a Catalunya. Em presento jo. Soc catalana, nascuda a Barcelona, soc cristiana.
O sigui que se va animant la conversa, no?
Sí, parlem de moltes coses, cada vegada més profund. Parlem de valors, de política, de Déu, de que som germans. A un cert moment em diu, tinc un dol. M'ha impressionat aquesta paraula. No diu dolor, diu dol. Dolor prolongat. I li pregunta, per què? I em diu... Jo el vel, a vegades me'l poso i a vegades no, segons com ho sento. Un dia vaig anar a ballar sardanes amb el vel i no em van deixar entrar, em van tancar.
Què dius? Si a la sardana hi cap tothom, Dolors.
De fet, així li vaig dir. Però tu ho vas aclarir, això? I ella, sí, vaig anar a parlar amb el director de la cobla i em va dir que això no era així. A més, antigament, inclús ara, les dones dansaires portaven unes mantellines que els hi recollia el cabell i tapava el cap. Aleshores vaig anar a trobar-les i els hi vaig comentar això. I tot i que se n'adonaven que s'havien equivocat, no em van demanar perdó.
Ara, veus, aquí hem arribat al moll de l'os, no?
Sí, per això deia dol i no dolor. Hi havia una ferida de temps que no estava tancada. Per la convèncer que havíem tingut de que érem germans... Li vaig dir, doncs jo, per aquesta germanor que ens hem confessat, et demano que ens perdonis. Es va abraçar, crec que és l'abraçada més llarga que he fet mai. Feia estona que les sardanes anaven tocant i ballant. I li vaig dir, ballem? Sí, ballem, em va dir. Ella va continuar ballant amb les sabates de plataforma i en ambient va anar força bé per la ciàtica.
Moltíssimes gràcies, Dolors, per compartir amb nosaltres i amb els oients aquesta experiència i tant de bo tinguéssim tantes ocasions semblants.
Bona nit.
Bona nit, Dolors.
Bona nit.
Gràcies.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Amics oients, estem arribant al final del nostre programa. Ho fem amb una reflexió de la mà d'Antoni Pedragosa.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Si preguntem a la gent què és el diàleg, segurament que la resposta seria el diàleg a gent que parlen entre ells. Aquesta resposta és una veritat a mitges, perquè... A veure, és veritat que amb el diàleg la gent parla, però no sempre que la gent parla hi ha diàleg. Amb això volem dir que el diàleg autèntic ha de tenir unes característiques molt especials. Quines són aquestes característiques? Primer de tot, l'altre. El meu interlocutor ha de ser reconegut, valorat i respectat. Després... És molt important la igualtat. Ningú per sobre de ningú. Quan algú es creu dominador i té l'altre dominat, allà el diàleg és impossible. Quan el diàleg parteix de la igualtat absoluta i del respecte recíproc entre els interlocutors, ja es donen unes condicions mínimes per començar el diàleg. En el diàleg, un parla i l'altre escolta. Després serà al revés. El que parlava escolta i el que escoltava parla. I això serà alternativament. I no solament parla la paraula, el cos també parla, els gestos, la mirada. Si estic parlant amb l'altre i la mirada va tot arreu menys a mi, vol dir que té poc interès en allò que li dic. Però també pot ser, alerta, també pot ser per culpa meva si ho faig llarg, farragós, insuportable, allò cansa. El que parla ha de ser clar, concret, concís, i si és curt, breu, millor que millor. El que escolta ha de fer l'esforç de netejar la ment de prejudicis i d'entrar en l'univers mental de l'altre. És el que anomenem l'escolta profunda. Si hi ha coses que no queden clares, cal fer preguntes per aclarir-les. El diàleg, si és autèntic, no s'ha de trencar mai, per difícil que sigui la situació. I si els criteris són molt diferents o són oposats, podem arribar a l'acord de que no estem d'acord, però aquest desacord ha de ser sempre amistós. Pensar diferent no ha d'implicar enemistat ni ruptura amb l'altre. Tota persona de bona voluntat ha de ser un autèntic artista del diàleg. Les nostres relacions, tant personal com col·lectives, millorarien. I nosaltres, com a persones, seríem més dignes i més humans. Per tant, una cosa, expressió clara i, per altra part, escolta profunda. També hi ha unes actituds que dificulten el diàleg. Quan defenso la meva raó i em carrego les raons de l'altre, o les raons de l'altre no m'interessen, no estic fent diàleg. Quan l'altre parla i jo no escolto, o senzillament estic pensant en com rebatre allò que ell ha dit, no estic fent diàleg. Quan dic, parlarem del que sigui, però d'això, això i allò, això és intocable. Quan faig això, no estic fent diàleg. La forma més negativa del diàleg és l'enfrontament, allò que en diem una comunicació destructiva, amb acusacions, amb insults, amb prejudicis, generalitzacions, que això portat al límit genera la violència. Aprendre a dialogar de forma positiva i aprendre a escoltar-nos de forma empàtica és bàsic per una bona comunicació. Una bona comunicació és bàsica per establir una bona relació. I una bona relació amb el nostre entorn ens facilita el realitzar-nos com a persones. És a partir d'aquí que hem d'estar convençuts que el diàleg és una eina humanitzadora per excel·lència i la base per construir una autèntica cultura de la pau. Amigues, amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve. Thank you.